Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Pau Massip. L'estudi general de mitjans fet públic aquest dimarts demostra que Ràdio Estel manté les seves xifres d'audiència tot i el canvi de model que va iniciar a principis d'aquesta temporada. Una mitjana de 13.000 persones diàries ens escolten de dilluns a diumenge i 36.000 persones han sintonitzat amb aquesta emissora durant el mes. Per altra banda, les dades de l'EGM apunten que s'està rejuvenint el perfil d'oient i que s'està prop de la paritat. Un 60% dels nostres oients són dones i el 40% restant són homes. I en política, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, compareixerà de forma extraordinària a la una. Els mitjans han estat convocats a la roda de premsa fa menys d'una hora i no s'han concretat els motius de la compareixença. Aquesta arriba després que durant els últims dies hagi augmentat la pressió perquè Laura Borràs deixi el seu càrrec de presidenta de la cambra davant la possibilitat que acabi sent jutjada per corrupció. Judit Caselles.
La pressió Borràs perquè dimiteixi no para de créixer i el judici oral per presumpta corrupció pot acabar-se obrint a finals de juliol. Tot i això, la compareixença d'avui de Borràs no serà per anunciar que dimiteix, segons fons de presidència del Parlament, i tindrà únicament un caràcter institucional. La compareixença agafa per sorpresa partits com el PSC. Alicia Romero diu que també estan a l'espera de les decisions que prengui Borràs en relació al seu càrrec.
Ens haurem d'esperar, a menys que la presidenta prengui decisions prèvies, que en aquests moments nosaltres no en tenim constància. Si avui fa una roda de premsa, doncs tampoc sabem quins són els motius. En aquests moments hi ha una mesa que ha començat tard, és veritat, però no coneixem els motius ni per què ha començat tard ni per què doncs, ella fa aquesta roda de premsa.
Precisament, la mesa del Parlament avui ha començat amb 40 minuts de retard perquè Borràs no hi era.
Gràcies, Judit. I Suècia i Finlàndia es converteixen en membres de l'OTAN després que els seus aliats hagin signat el protocol d'adhesió. Amb aquest pas formal, els dos països nòrdics tenen ara l'estatus de convidats i podran seure i participar en les reunions de l'OTAN per no vetar decisions, però no vetar decisions fins que no siguin membres de ple dret. Això passarà quan es conclogui el procés que s'inicia ara, la ratificació de l'adhesió per part de cadascun dels aliats. I l'Audiència de Barcelona atura la investigació del patrimoni de Josep Lluís Alai. La sala entén que no hi ha prou elements que justifiquin obrir una nova línia d'investigació sobre el cap de l'oficina del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Els magistrats creuen que cal un plus de motivació per seguir aquesta investigació, tenint en compte que el procés penal es va obrir fa 6 anys. I les organitzacions per a la justícia global, agrupades sota el paraigües de la FEDE, han protagonitzat una acció aquest matí a les portes del Parlament amb l'objectiu de denunciar la falta de voluntat política en la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans. En aquest sentit, la Núria Carulla, membre de la Junta de la FEDE.cat, ha lamentat que tot just es va fer l'acceptació de la llei fa 7 mesos i ha recordat que continuen esperant la constitució de la comissió de debat.
Ens van dir que en 6 o 7 mesos la llei podia estar aprovada, però de moment sembla que no hi ha una voluntat expressa de la creació d'aquest centre i per això s'està demorant de manera extraordinària i increïble. Reclamem que es creï a la comissió de debat i que en el termini d'aquest any ja es pugui aprovar la llei per la creació d'aquest centre, molt necessari.
La membre de la Junta, Núria Carulla, també ha recordat que les primeres peticions es remunten a 7 anys enrere i que compten amb el suport de 5 formacions polítiques. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desmantellat un grup criminal dedicat a la venda de productes a través de pàgines web fraudulentes i han detingut els seus 7 integrants. Fins ara, en les investigacions d'aquest tipus, es desarticulava la banda, es detenien els implicats i es tancava la web. En aquest cas, a més, es van intervenir immediatament les webs fraudulentes accedint-hi directament des dels ordinadors dels investigats. Només el primer dia que els policies van intervenir sobre aquestes webs es va evitar que 1.000 persones poguessin ser víctimes. I ara els esports amb Xavi Toscano.
El central del Barça, Clement Lenglet, és a un pas de signar la seva cessió al Tottenham. El club blaugrana i l'anglès ja han arribat a un principi d'acord per a la cessió del futbolista francès. El principal problema de la negociació ha estat la fitxa del futbolista, ja que el Tottenham no la vol pagar íntegrament. Al final, l'acord és que el Barça n'assumirà el 15% de la fitxa, mentre que la resta la pagarà el Tottenham. Ara només queda per veure amb quan es tanca l'opció de compra, que podria rondar els 10 milions d'euros. D'altra banda, aquí també s'està plantejant buscar una sortida del Barça en forma de cessió. És el migcampista Nico. Si al jugador li arriba una oferta que el sedueixi, marxarà per poder gaudir de més minuts i protagonisme. Entre els clubs europeus que estan interessats en Nico hi ha l'Olímpic de Marsella. En bàsquet continua la polèmica a Madrid per l'acomiadament de l'entrenador Pablo Lasso, amb l'argument que els seus problemes cardíacs li impedeixen fer la feina al nivell que requereix un equip d'alt nivell a l'ACB, contradient els informes dels metges que li van donar l'alta 2 hores abans de ser acomiadat. A més, cap doctor del club va fer-li proves a Lasso per determinar si estava en condicions o no. I acabem amb tenis. Avui es coneixeran els primers semifinalistes del torneig de Wimbledon. A partir de 2:45 de la tarda, un dels favorits, Novak Djokovic, s'enfrontarà a l'italià Jannik Sinner, que diumenge va eliminar Carlos Alcaraz. L'altre partit de quarts del quadre masculí el jugarà David Goffin i Cameron Norrie a primera hora d'aquesta tarda. El quadre femení, els partits de quarts d'avui seran els de Maria Volskova contra Urjaveur i els de Tatiana Maria contra Juli Niemeyer.
Gràcies, Xavi. Us deixem amb el matí de Ràdio Estel i Mercè Raga. Tornem amb més notícies a la una. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Al dente.
Que passen passant de les 12, seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Molt pendents, ens ho deia la Judit Casellas des del Parlament de Catalunya, molt pendents aquesta compareixença de forma extraordinària, que serà la una de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Com bé ens deia la Judit, els mitjans estan convocats en aquesta roda de premsa, que s'ha anunciat aquest mateix matí. Però, clar, no s'han concretat els motius per als quals la presidenta del Parlament doncs, vol concedir aquesta compareixença. Clar, hem de dir que la compareixença doncs, arriba després que els últims dies doncs, diverses forces polítiques hagin demanat que la presidenta Borràs doncs, deixi el seu càrrec davant de la possibilitat que acabi sent jutjada per aquest suposat cas de corrupció quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Veurem què passa a partir de la una. Està prevista doncs, aquesta roda de premsa que seguirem de primera mà des d'aquí al matí a Ràdio Estel. Però ara deixem de banda aquests temes i el que fem, clar, és parlar d'aquells temes que ens agraden, de moda, dels estils de vida, la secció al dente amb la Maria Almenar. Maria, com estàs?
Què tal? Bon dia. Molt bé.
Espera, és que m'encanta aquesta introducció d'avui, el tema que ens portes.
A veure, escoltem.
Ah, clar, al dente avui intentarem copsar aquells secrets d'un luxe silenciós, deixa'm dir-ho bé, silenciós, vinculat amb el sentit més efímer de tots. Maria.
He deixat un misteri aquí, eh?
A veure, de qui ens parlaràs avui? Quin misteri?
Doncs aquest misteri és un misteri versàtil, volàtil, i és el món de les fragàncies, però per entrar dins el nínxol de la perfumeria d'autor. No parlarem tant de les fragàncies que tradicionalment farceixen les franges publicitàries de televisió, ja sigui ara a principi d'estiu o per Nadal, que són aquestes dues èpoques clau on acabem atabalats de tant anunci publicitari de perfumeria.
Embafats, eh?
Embafats, no? Ja els podem ja olorar perquè els tenim com molt olorats, tots aquests perfums. Jo sempre he pensat, Mercè, que no se li dona massa importància al sentit de l'olfacte, perquè vivim en aquest imperi de la imatge, dominat per la immediatesa doncs, de la vista, no? Ens entren grans quantitats d'imatges, tenim milions d'impactes visuals i alguns cops d'acompanyament doncs, escoltem, toquem i degustem, però gairebé mai olorem. I és una llàstima perquè l'olfacte és un sentit que amaga molts detalls que cap altre sentit pot apreciar amb tanta claretat.
A veure, explica'ns, com quin?
Mira, doncs, per exemple, l'olfacte és un sentit profund que necessita processar els estímuls, en aquest cas les olors, amb més calma i lentitud. Això fa que sigui un procés més introspectiu, per exemple, que la vista, no?, que és molt directa, o la oïda, que és el moment. L'olfacte també és un sentit de gran poder evocador que connecta amb més força, amb més persistència, amb els nostres records del passat. Segur que has fet aquest experiment de que tots podem recordar olors que han marcat la nostra vida, la nostra infància, persones importants.
Totalment.
Podem distingir olors agradables, olors desagradables, no? Per exemple, va, anem a posar-ho a la taula i després també li farem al convidat d'avui aquestes preguntes. Aquest recorda, per exemple, la infància, Mercè?
L'infància. Ho vaig identificar amb una olor, eh?
Sí.
Uf! Ai, ara riuràs.
Vinga.
Doncs mira,
Adob.
Però fixa-t'ho, perquè va connectat, em sembla, amb el convidat, eh? Perquè jo no sóc de la noia, però sóc de la Segarra, ben a prop d'on és el nostre convidat.
Sí.
I clar, i és aquesta olor, aquells estius, no?
Sí, que de quan en quan ve l'olor.
Exacte. Doncs aquella oloreta, sí.
Doncs, bueno, a mi també una mica connectat amb la infància, per exemple, en el meu cas, a mi em recorda molt l'olor de la figuera, perquè quan era petita anàvem amb els meus avis a collir figues, ens emparràvem els arbres, i era tota aquella olor de la figuera, de l'arbre, de la fulla, de llançar les figues
al terra.
Ara em sortirà en valencià la paraula, al poal, a la galleda.
Al poal, que
gran. I és aquesta olor la que a mi també em recorda, doncs, a la infància o les vacances fins i tot d'estiu. Per exemple, les olors també, com dèiem, ens recorden a persones també properes a nosaltres. Em sabries descriure, per exemple, què fa olor la teva mare o la teva parella? O...
Mira, a la meva mare, infusió d'iris.
Uau, veus? I sempre la relaciones
amb aquella olor identificativa, totalment. I d'una marca concreta, però és aquesta frescor, no?
No, doncs és aquest punt, no? Jo, per exemple, a mi és molt curiós, la meva mare sempre em deia, fas olor a vent, Maria, fas olor a aire,
a vent.
I dic, clar, mama, jo li deia, quina olor és l'olor a vent, a aire? Diu, és com una olor com fresca, però
que
tampoc
curiós.
No molt...
Sí?
No, a mi em deixava amb aquesta explicació, fas olor a aire, fas olor a vent.
Que poètic,
dius,
no,
sí,
Maria?
Sí, sí, tant. També hi ha olors fins i tot del cinema, eh? No? Qui recorda l'olor a Nàpol per la matinada que fa olor a Victòria, no? Com deien a Apocalipsi Now, però realment vivim dins aquest món de les olors, però molts cops no ens adonem el suficient.
Què, doncs, si et sembla, després d'aquest joc ja tinc ganes que no s'ha convidat avui, doncs, també ens doni respostes, no?, a totes aquestes preguntes, sobretot a aquest joc que, si et sembla, el traslladem ja, no?,
sí,
convidat d'avui.
Sí, i tant.
Però abans, Maria, clar, jo només haig de dir una cosa. Aquí a l'estudi de Ràdio Estel ha arribat el nostre convidat i l'olor ha canviat. Vull dir, això ja és una olor, estiu, frescor, energia, no, Maria? Però, clar, primer de tot et volia preguntar per què la perfumeria d'autor a vegades, no? S'està fent un lloc gairebé al sobresaturat món de les fragàncies, no? Perquè també deu costar, entenc, Maria.
Això ens explicarà el nostre amic perfumat que tenim a l'estudi, però o ho reafirmarà o no. Però perquè busquem la diferenciació, explorem també la personalitat o la identitat a través de les olors, no? Perquè estem cansats, o almenys aquí m'hi poso jo, però segurament que si li doneu... si us hi fixeu, us passarà. De sempre olorar les mateixes fragàncies, sí, quan tenim un ventall il·limitat de fragàncies. I ara us explicaré una anècdota divertida. Fa anys vaig tenir una parella que olorava Calvin Klein Black.
Sí.
I llavors, evidentment,
la, típica, no?
La relacionava la aquella parella, els meus moments d'intimitat, els meus moments íntims en parella.
Sí.
I fa poc, el meu cunyat, un dia, doncs, menjant a casa, clar, es va arroixar de Calvin Klein Black, i vaig tenir com un xoc de... Ostres, i li vaig dir, dic, m'olores a fulanito.
Que bo, és aquell record, no?
Sí, és aquell record i em produeix com un xoc i una sensació agradolça, no? Perquè, clar, és aquell punt que les olors ens traslladen, no? I, evidentment, aquesta olor de Calvin Klein Black l'he sentit, doncs, en algun company de feina, l'he sentit alguna persona... Quan coneixes algú, clar, aquesta olor et queda...
La relacionada
i al final dius... I
no
arriba un punt
això.
Ja que m'ha desvinculat ja totalment aquesta olor, no? Però, clar, amb la perfumeria d'autor, doncs això no passa. Busquem aquest fet diferencial, aquesta personalitat, sí, a través dels aromes.
Mira, per endinsar-lo justament en aquest món de la perfumeria d'autor, avui ja ens acompanya, va, ja li donem pas. De fet, és un dels germans Carner, ell és del Joaquim Carner, un dels fundadors de Carner Barcelona. Com estàs, Joaquim? Benvingut, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
Escolta, Joaquim, clar, nosaltres avui, Maria, saludem també a la Sara, que és l'altra fundadora.
Sí,
l'altre Carner, no? Doncs que està al capdavant de Carner Barcelona. Però, Maria, dona'ns quatre detalls més.
Vinga, abans d'entrar en matèria. Carner Barcelona va néixer l'any 2010. Té una història vinculada amb les fàbriques adoberes d'Igualada perquè els seus fundadors, doncs, són descendents d'una gran família d'artesans de la pell. Aquest llegat, precisament vinculat amb la pell, juntament amb la tradició artesanal, el treball de proximitat, l'esperit mediterrani, els valors d'identitat i exclusivitat són com a paradigmes del nou luxe, doncs, confirmant l'essència de Carner Barcelona. Actualment, a més, el seu llegat s'estén per tot el món i no hi ha pràcticament una perfumeria nínxol de renom o una exclusiva concept store, ara ens ho confirma Joaquim, que no tingui un flascó de Carner Barcelona al seu aparador. Què t'assembla la introducció?
Home,
ens hem deixat alguna cosa?
Fantàstica, no, moltes gràcies. És veritat que el provins d'una família, en aquest cas de curtidors, dels meus besavis, els meus avis, els meus pares, el que et dona, perquè el negoci és totalment diferent, o sigui, una cosa és curtir pell i l'altra és fer perfums, però el que sí que et dona és veure, no, el treball diari amb gent de casa, amb proveïdors locals. Tenim aquí a Catalunya una indústria molt forta de proveïdors locals, no? De gent que treballa aquí, que s'ha fet els seus oficis. Llavors, veure tot això a casa, en tots aquests anys, els meus avis, els meus pares, que el meu pare ens portés els dissabtes a la fàbrica de pell perquè ell havia de fer quatre coses administratives, nosaltres estàvem corretejant per allà, doncs et fa veure, no, això, aprendre, no, que aquí es fan molt bé les coses i per això a Carner Barcelona ho fem tot aquí.
Totalment. I escolta, Joaquim, de fet, la Maria m'ha explicat que hi ha un perfum simbòlic, no, de la casa,
sí,
que justament rendeix homenatge a aquest passat, no?, a aquest llegat adobe que deies.
Sí, 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 tenim... Al final, amb els perfums, nosaltres sempre ho diem, no?, les nostres frases o quotes principals és que no només és fer bons perfums, sinó també explicar històries, transmetre sentiments, experiències... I en aquest cas, el tercer perfum que va llançar el 2012...
Crec que el tinc per aquí. Ara, bueno, clar, el traurem, però l'haurem de descriure una mica, perquè, clar, els oients, evidentment, no el poden
veure. Exacte, es diu Queers,
Sí.
I és un perfum que parla d'això, no?
Mira, si el vols agafar i en aquest moment doncs vas explicar.
Parla sobre el negoci de la pell, els curtits, a Igualada, les fàbriques adoberes.
La tradició de casa, no?
La tradició de casa, explicar l'heritatge, l'herència de la família, no? És un perfum que porta pell, evidentment, porta cuir, porta fusta, perquè, bueno, les adoberies...
A veure, me'n deixes provar?
Aquest el duc jo sobre mi, és el meu preferit. Ara...
La fusta humida de les adoberies, no? On es curtia la pell.
Que ben trobat.
Porta també tabac, perquè abans els treballadors fumaven molt a dins de la fàbrica, i totes aquestes olors de pell, de fusta humida, de pell humida, de tabac, fa pues, que sigui un perfum molt, molt característic. I, de fet, és un dels best-sellers de sempre. Sí, perquè és un perfum molt, molt elegant. És fort, però també és molt elegant. És molt...
És així com olorava, llavors, la teva infància, els teus germans, també?
Sí, tenim moltes tenim moltes olors. Bueno, penseu que la fàbrica de cuir no olora gens bé, sobretot...
No, i tant, vull dir, és una mica com l'adob, no? Sí.
Les adoberies, quan entres, fan de tot menys olor.
Tal qual, i ho heu transformat.
Exacte, bueno, i quan puges a dalt, que ja està la pell curtida, que està pintada, que s'ha de fer el bolso de...
Llavors,
ja
olora bé.
Ja olora molt bé. Sí. Però els primers passos oloren fatal. De fet, jo vaig començar a treballar amb 17 anys, vaig anar a treballar a la fàbrica del meu avi, i bueno, el primer dia que havia esmorzat, a les 8 estava allà, i no vaig poder... O sigui, em va ficar dins una bota de curtició i vaig haver de sortir...
Evacuant. I escolta, com se us va acudir doncs, fer aquest gir, no?, d'aquest passat i aquest llegat industrial, adober, a trobar doncs, amb la perfumeria Nínxol un nou mercat, un nou gir, no?
Sí. A veure, a mi sempre ens ha agradat el tema de la moda, dels perfums. La germana, de fet, la Sara col·leccionava ampolles buides de la meva mare quan era petita de perfums. I va arribar un moment en què vam dir, ostres, no hi ha cap marca de perfumeria Nínxol, de perfumeria d'autor o d'alta perfumeria a Catalunya i a Espanya.
Sí.
I vam trobar aquest Nínxol i ens hi vam llançar. Hi ha molts perfumistes, hi ha molts perfums a Espanya. Tenim Puig, tenim, bueno, hi ha Carolina Herrera, hi ha Paco Rabanne, hi ha mils de perfums a Aqua Brava de Puig, però no hi havia cap marca que centrés en això, no? En fer productes naturals, ingredients molt naturals, ingredients que durin molt a la pell...
I que dins de l'àmbit del luxe, no? Perquè a vegades...
Exacte. Per nosaltres el luxe és poder-ho fer tot aquí. Poder anar amb el proveïdor
de... es fa tot aquí, Joaquim?
Tot aquí. L'únic que no està fet aquí és el concentrat del perfum, que venen de França, perquè allà tenim els millors perfumistes. I és l'únic que està fet a fora, el concentrat de perfum.
I llavors, clar, abans ho anaves una mica dient, no?, de tot el que voleu transmetre a través del perfum, perquè s'ha de vestir. Ara en parlarem també dels ingredients, de les olors, com feu aquest procés creatiu, no? Però quin seria el que... O sigui, una persona que olora a carner, quin lifestyle hi ha vinculat?
Estem molt linkats a Barcelona i molt linkats al Mediterrani. Llavors el que volem sempre és que la persona que ho vesteixi, que és persona que tingui una inquietud per portar un perfum que no porten totes les seves amigues o tot el seu entorn...
El que dèiem abans, no?, de la meva anècdota, vaig acabar de Calvin Klein Black fins la...
En aquest cas, perquè potser amb la teva experiència no vas acabar tot bé, llavors...
No, vaig acabar bé, però clar, són aquelles olors que...
Bueno, que marquen, no?
Que marquen.
El teu cunyat i et recorda... És que
sí, clar, no, però és indiscutible aquesta connexió, no puc evitar fer-la.
No pots evitar
no puc. No, i és que clar, importava molta gent, no?
Sí, perquè al final el perfum no és una cosa racional, o sigui, tu olores i no penses que estàs olorant, et portes directament...
Sí,
que és el que deies tu de la vista. La vista, estem molt acostumats a fer servir la vista, però quan érem micos anàvem pel terra olorant. Llavors, quan ens vam aixecar vam deixar d'olorar i vam començar a veure.
A veure i escoltar, no? Que no hi hagués cap fera a prop o...
I Maria, a mi m'agrada molt de la firma Carner Barcelona, justament el que deia ara el Joaquim, no? Que són molts perfums que aboquen diversos moments, diverses situacions, i és un perfum que va més enllà, no? Perquè t'explica, com ara ens explicava, no?, aquest perfum i simbòlic de la casa. Però clar, n'hi ha molts, no?, que et poden situar doncs, a l'estiu, fins i tot al beso. No? Joaquim,
tenim un colorem et refereixes al perfum Besos o al
Beso Beach, també,
Beso Beach.
No? Hi ha un que es diu Besos i després hi ha molts petons de tot tipus, no? A veure, explica'ns-ho això.
Tenim un perfum que es diu de la col·lecció floral que es diu Besos, perquè és una col·lecció que parla de l'amor, llavors és una col·lecció que tots porten flors a dins.
Jo el vull aquest,
i parlem de...
Esteu al carrer Diputació,
El Diputació 266, entre Pobla Ris i Passeig de Gràcia.
El Besos vols.
El Besos, sí.
I després, al final, com que ja, abans, quan vam començar, no teníem ni idea de fer perfums. O sigui, començàvem de zero, ni on la Sara sabíem el procés creatiu, que vam començar, i ara, passat uns anys, ja sabem com funciona, clar, no? Llavors, tenir col·laboracions amb empreses xules o coses que ens agradin, doncs, en aquest cas, el Vesovitz.
Val. I d'altra banda, és això, no? Aquest procés creatiu. Com ho feu per crear un perfum? Un cop seleccioneu o teniu seleccionades les olors, jo ho veig sempre com un procés d'alquímia, de màgia,
sí,
no?
Allò... Al final, jo crec que el més important, almenys al nostre cas, sempre comencem partint del punt zero, que és què volem transmetre.
Val.
Què volem explicar, sí, a través de l'olor, no del perfum. Per exemple, tenim un perfum que és, per explicar-ho amb un exemple, que es diu El Born, que està inspirat en el barri del Born de Barcelona. En aquell cas, vam estar 2 dies amb el perfumista, donant voltes pel barri del Born. I ell anava olorant, es anava prenent notes, anava mirant...
Que xulo!
Sí, wow. Anava mirant què penjava dels terrats, no? Si geranis, quines botigues hi havia, xocolateries, vinacoteques, licoreries... I a partir d'aquí és com comencem així, no? Què volíem explicar? Pues, què olores al barri del Born? Llavors vam començar amb el perfumista, vam d'apuntar al final. Jo crec que això és el més important. A partir d'aquí, quan saps què vols transmetre, és treballar codo con codo amb el perfumista i anar buscant ingredients, ens passa propostes, olorem, descartem unes, ens quedem amb unes altres, les que ens quedem les retreballem.
Clar.
I aquest és el procés que utilitzem nosaltres sempre.
Creus, Joaquim, que els perfums tenen sexe o gènere? Perquè sempre s'ha dit, no?, sí, de... Aquests perfums són masculins, aquests perfums són femenins. Doncs si tenen flors són per elles, i si tenen fusta o tenen patxuli, doncs per ells.
Sí, just ho parlem abans. Just ho parlem abans, no? Que si porten flors és per elles i si porten fusta són els homes. Jo crec que això és una invenció que ens han posat al cap i portant molts anys que tenim al cap, igual que el color rosa i blau,
sí,
que parlem abans. I no, jo... Al final, si poses aquí a cuis, fiques per home... Ja les moltes dones no aniran a olorar-lo perquè hi posa per home. Llavors és com...
Vosaltres trenqueu bastant, no?, aquesta idea.
Bueno, en la perfumeria Nichol, en la perfumeria d'autor, això és comú, eh? És comú que no tinguin sexe. És a dir, si tu t'agrada un perfum, t'agrada un olor, per què no posar-te'l?
Si us plau, explica... Ostres, que ens han passat el temps volant, clar, tan bona olor.
Sí.
Maria, jo també vull saber els darrers llançaments, no?, de Carné Barcelona, molt relacionats amb l'estiu, diria.
Amb l'estiu, sí, sí. Són molt frescos. Jo els he olorat els tres, eh?
És que ho portem a l'ADN, al Mediterrani, no? Aquí ho portem a l'ADN, el tema mediterrani. Llavors, volíem fer... Hem llançat una col·lecció que es diu la Summer Journey, que parla sobre l'estiu. A l'estiu al Mediterrani. Tenim un perfum que és el Tennis Club, que és de Neroli. Neroli és
aquest m'encanta. Perdoneu, la...
No, tranquil·la. És la flor blanca de la... És l'azar, la flor blanca de la taronja. Això se'n diu Neroli, és un perfum molt fresc, molt marí. Després tenim sal i limon, que és sal i llimona. És a dir, mar, mediterrani, sal, llimona, etcètera, etcètera. I després tenim el Supermoon, que és la superlluna, no? Aquesta lluna d'estiu. Aquestes nits d'estiu de sobre taula, per xerrar amb els amics...
Aquest el veig per tu, eh? Jo a la Mercè vaig analitzant. Quan vas explicant, Joaquim, un perfum fa una cara. Quan has dit Supermoon, ja aquest, ja t'he vist.
Sí, porta granada, porta grosella negra, és un perfum més dolç que els altres, però està molt bé. I al final són tres perfums de 30 mil·lilitres que pots portar a la bolsa, a la maleta, per anar a la platja, són molt frescos, són molt portables.
Per cert, Joaquim, Maria, em deixes fer una pregunta al Joaquim, perquè tinc curiositat a les vostres vendes, i sobretot jo crec que a través de... arran de la pandèmia, no? Ho deu haver notat. Veniu més a l'exterior o a Espanya?
Bona pregunta, venem molt més a fora que a Espanya. Ara cada cop més a Espanya anem venent més, perquè també la cultura de portar un perfum exclusiu aquí a Espanya, doncs, no es portava tant, no? Sempre dic que som, no sé si m'equivoco, però em dóna la sensació que a Espanya som molt marquistes.
Sí.
La gent vol portar el Bolso Louis Vuitton, els Levis i el Polo Lacoste, i d'aquí no surt.
I el $1 million de Paco Rabanne.
Llavors, a poc a poc anem introduint aquests perfums. Es van introduint, van sortint noves botigues de perfumeria Nicho, que hi ha aquí a Espanya, hi ha unes quantes. Però sí, sempre ens ha costat molt més a Espanya. Que, de fet, mira, una anècdota. Vam començar a vendre a Serra Claret, a aquesta botiga de Concept Store de roba, que és la porta de la dona del Guardiola. Pues amb aquesta li havíem intentat vendre els perfums perquè es tingués a la botiga de, crec que és Provença, en Passeig de Gràcia. I, bueno, no es va fer cas mai, no es va dir res.
Sí.
Llavors, de cop, un dia estàvem en una fira, jo i la Sara, i ens truca la Cristina Serra, que és la propietària de la filla dels propietaris de...
Sí.
Que havia vist els perfums a Munic, que és quan la sommelier estava allà entrenant, al Bayern de Munic, i que es volia aquest perfum i es volia la botiga. És a dir, molta gent et veu a fora i després...
Clar. Llavors és el reclam, no?
Exacte.
Això ens passa, eh? Que a vegades som una mica complexats, no ens creiem una mica el que tenim, no?
Exacte. I et veu molt a fora.
I quin és el país on veneu més?
Actualment, fins fa 2 anys era Rússia, I, bueno, estem bastant ben situats, estem a Estats Units, estem a Middle East, estem a Rússia, Europa, Alemanya és el país que més venem. Però bé, estem contents. Ara estem investigant com entrar a Àsia. Vale. Allà també és veritat que no som massa de perfums.
Ah, no?
El tema cultural no representa. Si posa un perfum que l'altre olora, és com si estàs envaint la...
La seva àrea vital.
Llavors has de portar perfums molt lights, molt suaus.
Que no siguin intrusius,
o sigui,
no?
No hem d'anar amb cuirs a Àsia. Bona nota sempre, mental.
Sempre ens ho diuen, sí, sempre ens ho diuen, que els perfums molt afustats, molt arrefinats, costen.
Els hi costen.
Però estem contents i anem continuant. I ara, després del Covid, ja podem tornar a viatjar, podem anar a fires.
Sí. Qual... Molt bé. Bueno, de totes maneres, ara teniu botiga aquí a Barcelona.
Sí, botiga física.
Per qui, doncs, vulgui passar-se, sí, olorar-los, veure una mica les mescles que hi ha.
És un showroom que tothom està invitat a passar a olorar. I tant. Sí, sí.
Per cert, ara ja esteu... Suposo que, clar, la producció d'un perfum, no? Necessita el seu temps, sí. I més els vostres tipus de perfums que feu des de Carné Barcelona. Esteu pensant ja en el Nadal? Ara que abans la Maria ens deia, no? Les èpoques de Nadal, clar, i les que són...
Aquí hi ha unes estacionalitats, no? Al final sempre hi ha d'haver un as a la màniga o sempre tenir una novetat.
Ara que ve l'estiu, doncs, hem tret aquesta col·lecció molt, molt fresca per l'estiu, evidentment. Sí. Si arriba el Nadal no traurem una altra col·lecció fresca, però potser sí que traiem algun perfum més càlid per Nadal. De moment de llançaments estem fent una col·lecció d'espelmes.
Val.
Ah, mira.
Sí, molt maca. I sempre tenim molts perfums per treure, per pensar.
Idees.
Sí. Al final també quan treballes amb distribuïdors molt potents d'Alemanya o de Rússia o de Middle East, sempre et demanen novetats. No és l'ideal, però ens agrada fer poc a poc, step by step. Però clar, quan el distribuïdor et ve i diu què tens aquest any de nou...
Clar.
L'has de també...
Hi ha d'haver sempre aquest moment de...
Sí, novetats. Que això forma més part del mercat comercial que no pas del nicho, però suposo que és un mercat que també va creixent, i llavors...
I, Joaquim, això de treballar amb la teva germana, com ho porteu?
Ah, molt bé, molt bé. Ella està... Estem molt ben diferenciats, treballem molt bé junts, ella està molt més a la part creativa, jo estic més a la part comercial, però anem traient el cap, jo trec el cap per allà i ella treu el cap aquí. I molt bé, molt bé. La veritat és que és un plaer. Som sis germans i tots estem bastant ben avinguts, cosa que...
Molt bé.
És mèrit dels pares, això.
I escolta'm, abans d'acabar, explica'ns a què olores, perquè ho hem comentat a l'estudi, que s'ha notat la presència olfactiva. Explica'm això, a què estàs olorant. Mira, ara mateix.
Avui mateix m'he posat, perquè estic fent trasllant de pis i no tinc masses perfums allà. He tret un que tenia per allà, que es diu Sandor 70, està inspirat en el Sandor, en el bar de Francesc Macià, en els anys 70, però els anys 70 era la cúspide, era el moment àlgid d'aquest bar, d'aquest restaurant, on hi anaven els senyors amb els grans seients de pell, fumaven els puros, veien el brandy, i és un perfum molt, molt afustat, molt fumat i molt amb olor de pell, que són els olors que m'agraden a mi, m'agraden intensos, amb pell, perquè a més em duren més a la pell.
I una curiositat, és una indiscreció, Joaquim, a veure, saps si alguna... Bueno, segur que ho sabràs, no sé si ens ho podràs dir, alguna celebritat que sàpiga vosaltres que vesteixi de Carné Barcelona...
Doncs pues mira, ens va arribar fa uns anys que el Piqué, el Gerard Piqué, feia servir bota fumero.
Ah,
ho va dir en una entrevista, ell mateix, que feia després de l'entrenament, i jo primer em dutxo i tal, i em poso bota fumero de carnet.
Uau, i va ser així espontani? O...
Sí,
caram,
sí, espontani.
Ostres, doncs és la millor publicitat que us pot fer.
Sí, no sé si bona o dolenta, però bueno.
Ja, bueno, ara amb l'actualitat, no?
Però és d'actualitat, això sí.
Sí.
No, en tot cas, bueno, estem agraïts a tothom que compri un carnet o que tingui un carnet.
Doncs escolta, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Maria. Comencem l'estiu amb aquesta
amb
olor.
Amb les olors.
No? Aquesta olor d'estiu. Per cert, recomanes... Quin ha estat el perfum d'estiu que heu tret ara, Joaquim?
Hem tret una col·lecció de tres perfums. Sal i limon,
tenis
club i supermoon.
Ah, doncs exacte, jo el supermoon.
Jo em quedo amb tenis club.
Jo en farem arribar una mostreta.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Joaquim Carné, un dels fundadors de Carné Barcelona. També una salutació molt especial a la Sara Carné, gràcies per haver estat amb nosaltres. Maria, que ja no ens veiem nosaltres?
No, sí que ens veiem d'aquí 15 dies. Sí. A més, havia pensat fer una secció remix de tot el que hem après en aquesta temporada.
Perfecte.
En aquesta secció. Espero que hàgiu après alguna cosa, i si no, jo us ho recordo, no patiu.
És que, a part, ens has portat de tot, eh? Fet
no,
un
no, de tot, de tot.
De tots els estils de vida i de moda. Moltíssimes gràcies, Maria.
Gràcies, cuida't. Com sempre.
I ara nosaltres ja hem passat al punt de 2:15. Petita aturada i tornem d'aquí res a l'espai de salut natural per tothom. Per cert, si tens algun dubte mèdic, ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62 o també un correu al mati@radiostel.cat. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Vinga, va, 7 minuts ara mateix, que passen de 2:15. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel amb aquesta bona olor que ens han deixat del carnet Barcelona. Hem de dir que hem d'agrair que el Joaquim ens ha deixat un ambientador per l'estudi. José, te vas a quejar. I en aquest sentit, doncs, estarem ben perfumats fins a finals de temporada. I dit això, sobretot, recordar-vos que a partir de la 1 estem molt pendents d'aquesta compareixença, d'aquest anunci que ha fet la presidenta del Parlament, Laura Borràs. No se saben els motius per als quals doncs, Laura Borràs compareixerà davant dels mitjans de comunicació, suposadament doncs, creiem que serà per la seva imputació en el cas de corrupció quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Veurem què passa. En els darrers dies diverses forces polítiques doncs, han demanat que deixi el càrrec. Estarem pendents, doncs, a partir de la 1, com dèiem, aquest anunci de bon matí de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Dit això, ara sí que connectem amb la salut més natural, aquí al matí a Ràdio Estel. Com sempre ho fem amb els millors professionals i especialistes, com són el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. El teu espai de salut i benestar, al qual podeu fer qualsevol pregunta, sempre al voltant de la teva salut. Recordem com ens pots fer enviar els teus dubtes.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Dit això, no perdem més temps i ja donem pas al doctor Juan Márquez. Doctor, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va ese martes?
Pues va bien el martes va bien. Va bien. Está todo bien. Me alegro, todo controlado.
Fíjese que claro, estos días estábamos hablando sobre todo de las propiedades. Yo es que me viene a la cabeza, siempre cuando nos recomiendan don, un tipo de producto que va muy bien, que es el Coralcar, doctor, que va bien para todo realmente, y este cartílago de tiburón, no sé por qué ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? Y una de sus propiedades sobre
sobre todo, fíjese usted, por eso hemos escogido este tema del dia. Ja sabeu que aquí a l'Espai de Salut Natural per tothom dediquem uns petits minuts a parlar d'una malaltia concreta. I, doctor, hoy, fíjese, que queremos hablar del hígado graso, que yo creo que tiene alguna cosa a ver, ¿no?, con el producto que le decía. Fíjese, vamos a hacer una cosa. Nos da cuatro pinceladas en qué consiste esta enfermedad del hígado graso, que afecta hasta un 46% de las personas adultas en los países occidentales desarrollados. Me ha parecido una cifra elevadísima, doctor.
Puede ser un poco, elevada, pero si me pongo a pensar, sí. Probablemente sí, ¿eh? O sea, sí que tengo un porcentaje muy, muy alto de pacientes afectados por hígado graso, ¿eh? Seguramente, vamos, no es que es una patología que se encuentra frecuentemente, ¿eh? Te diría que sí, podría ser perfectamente. Es una patología que se encuentra en las ecografías en general.
Fíjese, pues ahora vamos a dar más detalles sobre el hígado graso y sobre todo cómo podemos ayudar a prevenirlo y a combatirlo. Perquè estem passant consulta amb el doctor Juan Márquez. Et recordo que pots enviar doncs, la teva nota de veu, el teu missatge de text, amb el teu dubte mèdic sobre... Avui parlem de l'hígado gras amb el doctor Márquez, però del fetge gras, però pots fer qualsevol pregunta sobre un altre tipus de dolència, eh? 663-99-30-62 o un correu al mati@radiostel.cat. Decíamos, doctor Márquez, que claro, hasta un 46% de las personas adultas pueden padecer, padecen, de hecho, esta patología, el hígado graso. Claro, entiendo yo, doctor, seguramente asociado a cada vez mayor, digamos, al tema de sobrepeso y obesidad, ¿no, doctor Márquez? Explíquenos un poco en qué consiste, ¿no?, esta patología.
Pues al final es el acúmulo de grasa en el hígado donde no tendría que estar. El hígado es un procesador de las grasas y sabemos que tiene la capacidad de acumularlas cuando no las puede expulsar. Uh-huh. Entonces ocurre también que determinados fármacos pueden afectarlo y también dar lugar a ese hígado graso, ¿eh? Eso también puede, tenemos que ser conscientes de que también puede ocurrir así, ¿eh? O sea, no es solo el hecho de la alimentación, que también, sino el hecho de que determinados fármacos pueden acabar afectando al hígado, ¿no?, de una manera crónica y provocando ese hígado graso que padece tanta gente. Lo normal es que sea por alimentación, y más en el mundo occidental, ¿eh?, en el mundo en el que vivimos. Es un exceso de grasa que se va acumulando paulatinamente y poquito a poco en el hígado y que finalmente, pues oye, produce ese problema que no conseguimos solucionar y que hacemos que el hígado entran más grasas de las que el hígado puede procesar, básicamente. Claro. Es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que habría que hacer o lo que habría que terminar es ser capaz de mantener una alimentación mucho más sana, más equilibrada, e intentar eliminar ese exceso de grasa que se forma en el hígado para proteger la salud de nuestro hígado, que es muy importante, porque ya digo que es la planta procesadora o el órgano procesador de cantidad de situaciones o de cantidad de metabolismos dentro del cuerpo. Uh-huh. Que necesitamos mantener a raya. ¿Qué sustancias naturales pueden ayudarnos en eso, además de una alimentación correcta, una alimentación sana, una alimentación equilibrada? La alcachofa, el boldo, el cardo mariano, contenidos en un complemento que se llama Fitopat. El complemento se llama Fitopat, que es un complemento magnífico, que sabemos que funciona muy, muy bien en todos aquellos pacientes que padecen ese hígado graso y que podemos y debemos mantenerlo a raya. Muchas veces, aunque comamos equilibrado, hagamos ejercicio, el hígado ya ha acumulado esas grasas. Esto se entiende muy bien. Alguno habrá visto cómo se hace el paté de oca, por ejemplo,
sí,
el paté pues, ¿no? Esto, sí. O el foie, esto es típico de Cataluña, ¿no? O sea, estas cosas sí que se comen más, yo creo que tanto en Francia como en Cataluña. Es uh-huh. Yo por lo menos, que me gusta mucho, lo he comido muy bueno allí. Entonces es lo mismo, lo que único que hace es sobrecargar uno mediante la alimentación a las ocas con grasa para que ese hígado acumule grasa, 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 grasa y grasa, y eso es lo que nos comemos al final. pues eso ocurre de una manera más atenuada en pacientes que tienen hígado graso. Ese hígado graso, el problema es que puede dar lugar luego a una hepatopatía, que es una enfermedad de hígado mucho más grave. Pero bueno, por suerte podemos ayudar a combatirlo con esas sustancias de las que te hablaba, con el Fitopat, que a fin de cuentas es el que contiene esas sustancias y el que permite, bueno, pues el que te va a permitir mantener esas grasas a raya y poquito a poco pues ir mejorando e ir al menos cuidando la salud de ese hígado. Se toma 3 veces al día, en desayuno, en comida y en cena.
Doctor, 2 preguntas que le quería hacer, sí. Relacionadas justamente con ese tipo de enfermedad, con el hígado graso. La primera, ¿cómo? Igual gente, ahí habrán oyentes ahora mismo que nos estén escuchando y piensen, igual tengo hígado graso y no lo sé, y no me he enterado. ¿Cuáles son los principales síntomas, doctor?
No tiene
síntomas, por tanto, podría ser, ¿no?, que tuviéramos hígado graso y no nos damos cuenta.
No tiene síntomas, quiere decir, es que los síntomas, el hígado graso lo descubrimos, pues o porque en una analítica de pronto hemos hecho un descubrimiento de unas transaminas elevadas, pedimos una ecografía y lo vemos, es un diagnóstico ecográfico en realidad, ¿vale? No es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico radiológico. No nos lo da la clínica no me lo permite, ¿vale? La clínica no me permite saber exactamente, no hay unos síntomas que me digan, oye, existe ese hígado graso, lo que sí hay, o al menos tengo más papeletas de tenerlo, con lo que has comentado al principio del espacio, ¿no? Sobrepeso, colesterol, mala alimentación, sedentarismo, eso hace que yo coja papeletas para esto. Entonces, bueno, pues eso sí que hace que nos da pistas. Lo que pasa es que no da una clínica. El hígado graso no duele. Entonces, bueno, por eso es mucho más difícil de
diagnosticar. Totalmente, claro, y de diagnosticarlo, ¿no? Entiendo, doctor. Hipertensión, usted que se especializa, lo sabemos, en hipertensión arterial, ¿también puede afectar? Es decir, ¿puede estar relacionado con el hígado graso?
No, lo que pasa es que, o sea, no directamente, es decir, el hecho de tener hipertensión arterial no necesariamente conlleva un hígado graso, ¿vale? A eso me refiero. Lo que pasa es que hablamos aquí ya de un problema mayor, hablamos probablemente de lo que llamamos un síndrome metabólico, sobrepeso, azúcar, tensión arterial, ¿no? Todo eso suele ir enlazado. Todo suele ir enlazado. Entonces, es factible que una persona que tenga hígado graso tenga hipertensión arterial, porque probablemente ese hígado graso puede deberse a un sobrepeso, a una mala alimentación, a un sedentarismo, que al final conlleva, que son los mismos factores de riesgo para padecer una hipertensión. Pero no quiere decir que la hipertensión, tengo hipertensión, voy a tener hígado graso. No, más bien sería un poco al revés, ¿no? Pero no por el hígado graso en sí, sino por lo que conlleva tener ese hígado graso. La obesidad y sobrepeso, el mal control de determinados factores y una mala alimentación y un sedentarismo. Entonces, todo eso hace que pueda tener más tensión arterial.
¿Y la edad tiene alguna cosa que ver, doctor?
Probablemente no. Lo que pasa es que si yo llevo más años llevando una vida disoluta, en el sentido de beber alcohol, comer mal, el alcohol, no lo hemos comentado, pero evidentemente el alcohol también fomenta un mal funcionamiento del hígado y un hígado graso. Pero si yo tengo más años en los que he comido mal, he tenido más tiempo de acumular grasa en el hígado, pues probablemente sí tendrá que ver a mayor edad. No es frecuente encontrar hígados grasos en chavales de 20 años, pero sí te diré que a partir de los 30, 30 y pocos años, yo sí los he empezado a ver, los hígados grasos, y eso al final es por una mala alimentación. O sea, es una alimentación que probablemente pues no llevaríamos en otras, o sea, hace 90 años no llevábamos esa alimentación, seguramente, ¿no? No sé si 90, pero hace, pues yo tengo los que yo tengo, pues sí, hace 50, hace 60 años probablemente nuestros padres, bueno, probablemente no, seguro, mis padres no llevaban esa alimentación. Entonces, ¿sería mejor o peor? Que no te digo yo que no hayamos mejorado en algunas cosas, pero vamos, mi padre no comía una hamburguesa jamás, no comía unas patatas fritas congeladas nunca, no comía una pizza nunca, ni comió unos platos precocinados como comemos ahora jamás, porque, bueno, pues porque comían de otra manera y compraban de otra manera y guisaban de otra manera, y entonces eso era también probablemente no teníamos, bueno, probablemente no, seguro no teníamos hace 60 años la disponibilidad ecográfica que tenemos ahora. Entonces eso lo complica un poco más, pero bueno, se debe sobre todo a la alimentación y sedentarismo. Esas son las dos causas.
Vamos a repasar alguna petición que nos está haciendo nuestra audiencia. En este caso, nos acaba de escribir Pep del Masnou. Nos ha enviado un mensaje de texto al 663-9930-62. Diu així, diu: soy Pep del Masnou, doctor Márquez, les estoy escuchando. Padezco de sobrepeso y tengo el colesterol disparado. Pregunta, Pep, ¿podría tener el hígado graso? ¿Es necesario que vaya a la especialista? Dice Pep que está un poco asustado, claro, y también pues le pregunta directamente cómo podría mejorar su estado de salud.
Tiene el colesterol alto y sobrepeso, ¿no?
Y sobrepeso. Y acaba diciendo que mañana mismo empieza a correr y tomar verdura. Es que a ver si con eso mejora. Yo no sé si va a mejorar, doctor. A ver si le podemos ayudar. Una ayudita plus.
Bueno, mañana mismo empieza a correr, no hace falta. Lo que hace falta es que adecue, que intente adecuar el ejercicio a su forma física y a su actividad previa. Es decir, lo que ha hecho toda la vida. No sé. No, ¿tendría algún sentido poner a correr a mi padre ahora? Ninguno, porque no ha corrido en su vida ni ha hecho deporte en su vida.
Eso es otra reflexión, doctor.
Claro.
Gran reflexión, ¿no? Estas ganas que nos vienen, ¿no? De repente, de querer correr, cuidado con eso, doctor, ¿no?
No, eso, además de no valer para nada, puede ser peligroso. No vale para nada por un motivo, ¿eh? Porque estamos con mucho ímpetu los primeros 15 días. Igual que los primeros 15 días que nos apuntamos al gimnasio. Pero lo que hay que intentar es una actividad física que podamos mantener a lo largo de la vida y a lo largo del tiempo. Entonces, hombre, si correr lo podemos mantener, estupendo, ¿vale? Si jugar pádel lo podemos mantener, estupendo. Si jugar tenis, jugar... En fin, si puedo montar en bici, estupendo. Pero el problema es que no se trata de eso. Se trata, igual que la verdura, la va a aborrecer. Lo que tiene que hacer es intentar poco a poco meternos en una dieta que podamos cumplir y meternos en unos objetivos físicos de actividad física que también podamos cumplir, porque si no, lo otro es imposible, o sea, no nos va a valer para nada. Entonces, dicho esto, ahí puede tomar dinacol, dinacol, que es un complemento que ayuda a regular los niveles de colesterol, con monacolina K, con levadura de arroz rojo, y que funciona bien para ayudar en esa regulación. Puede añadir a su dieta el más omega punto rojo, más omega punto rojo, que es un complemento también magnífico, que nos va a venir muy bien para todos aquellos pacientes que quieren ayudar también en la regulación de los triglicéridos, del colesterol, y del colesterol bueno y del colesterol malo. Y finalmente podría tomar Fitopat. El Fitopat le va a ayudar también con ese desequilibrio que tienen las grasas y, por supuesto, si tiene hígado graso, también. ¿Conviene ponerse en manos de su médico? Por supuesto
también.
Que sí. Por supuesto que sí. ¿Tiene más probabilidad de tener hígado graso? Por supuesto que también. Esto también se lo digo. Pero sí le pido que, si va a iniciar ejercicio físico, sea paulatino y acorde a su actividad física previa, y sobre todo un ejercicio que vaya a poder mantener a lo largo de los años, ¿vale? Si yo voy a poder mantener, seguir corriendo a lo largo de los años, es estupendo, ¿vale? Pero hay que hacer pensándolo y con cabeza. Y luego, no se trata de comer solo verdura, que también puede estar bien, pero se trata de comer lo más variado posible, lo más sano posible, y evitando todo aquello que nos aumenta el colesterol, que yo no se lo tengo que descubrir a nadie. Esto es sencillo de saber, ¿vale? O sea, no es... lo único que no podemos saber es aquello que es precocinado o comida rápida, la fast food, donde efectivamente sí que ahí vamos a tener un exceso de colesterol añadido, pero es que hay otras cosas que lo tienen, los quesos, los embutidos, las grasas, las carnes rojas lo tienen, ¿eh? Entonces, bueno, pues ese exceso de colesterol vamos a ayudar a controlarlo.
Bueno, pues controladísimo está Pepe. Yo creo que le ha dado un muy buen consejo para seguir. Y sí, si le parece,
creo,
ya...
Creo que sí.
Para acabar un poco, para cerrar un poco el tema de hoy, nos hemos concretado a hablar con este tipo de patología, el hígado graso, que recomendaba el doctor Márquez, que no avisa, ¿no? No hay ninguna manera, a no ser que nos hagamos alguna analítica, ¿no, doctor? O que decía, con una prueba específica, ¿no?, para darnos cuenta que padecemos de hígado graso. Vamos a recordar cómo podemos tratarlo, doctor, si le parece.
Después, con el hígado graso se puede tratar, podemos ayudar con Fitopat, ese complemento que se toma 3 veces al día, con boldo, con alcachofa, con cardo mariano, que son todas sustancias naturales hepatoprotectoras que pueden ayudar a cuidar la salud de ese hígado.
Pues, doctor Juan Márquez, como siempre ha sido un placer hablar con usted estos minutos aquí dedicados a la salud más natural. Cuídese muchísimo, doctor, y hasta el jueves volvemos a hablar.
Sí, hasta el jueves, Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte, doctor Márquez.
Hasta luego, adiós.
Com sempre, recordem que aquests consells que ens va donant el doctor, avui justament doncs, hem parlat del fetge gras, greixut, no? No sé, Marta, o sigui, és la ben dit en català, el hígado graso que parlàvem amb el doctor, no?
Sí.
És el fetge.
Fetge. Què? Com greixós.
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 Sí. Tu saps?
Jo t'ho preguntaré ara i al final del programa t'ho confirmaré. No, perquè ara no vull ficar la pota.
Per cert, una cosa. Abans de passar al Freqüència Madurada, que la tenim preparada a la Marta, ja sabeu que avui també estem pendents a partir de la una d'aquesta compareixença de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a primera hora del matí, doncs, ha anunciat que compareixeria davant dels mitjans, suposadament doncs, per donar explicacions del que farà, de quin serà el seu futur, després de la seva imputació per al suposat cas de corrupció relacionat quan la presidenta estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Veurem què passa en els darrers dies, com dèiem, doncs, diverses forces polítiques han demanat la seva dimissió. Veurem què passa i veurem quin és el futur de Laura Borràs en aquest sentit. Això serà a partir de la una. Estarem molt pendents des del matí a Ràdio Estel. Dit això, per una banda, abans, però, recordar-te que tots els consells que ens donen els doctors els podeu doncs, trobar a Mind Pones, a Màquina Intercalada. També podeu trobar els productes directament als vostres herbolaris de referència o també la vostra parafarmàcia o farmàcia a Barcelona i podeu fer la compra online. Això està molt bé. El 669-56-17-68 669-56-17-68 perquè en 24 hores et porten el producte a casa teva i a més, si dius que ets oient de Ràdio Estel, doncs tindràs un descompte especial en el preu. Hanashite mitano wakaru ka watashi sugu ni gomenasai ne hayakuchi. Què? Que no em dones pas? Escolta'm, que ho he consultat aquí amb el Galdric, el productor. Fetge gras. Del fetge gras.
Fetge gras, que en francès seria el foie gras.
Mira, avui molt relacionat. Jo crec que tot està connectat, eh?
Tot.
Va, Marta, que ens has de donar la segona pista. Jo estic molt pendent.
No, normal, jo crec que ho estàs pendent perquè saps que caurà una nova cançoneta de Rafaela Carrà, perquè justament avui fa un any ens deixava Rafaela Carrà, una de les grans de la música i de l'espectacle. Fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta. Que fantàstica, fantàstica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. És que no hi ha cançó, no té cançó, Rafaela Carrà, que no ens desperti les ganes de ballar i de moure el cap, com molt bé estàs fent, que va ser o no, era els seus moviments estrella.
La Mondelo. Mondelo, baixa i has de captar aquest moment en què José Matosas, tècnic de so d'aquesta casa, fem aquest moviment de cabell, que era molt clàssic, jo.
Sí, era molt Carrà.
Sí, no?
Home, et direm ara, a partir d'ara, Mercè Carraga. Què et sembla? T'agrada o no? Va, escolta'm, que ens queda poc temps i encara no he dit la pregunta.
Tot el que tu em diguis m'agrada, Marta Harker.
Ets una persona que t'han posat colònia, a més, avui.
Estic ennuvolada, sí.
Esteu molt ben ambientats aquí a l'estudi, eh?
Per cert, que ens han portat un ambient de pujada a la redacció.
Ja ho veig.
Per ambientar la redacció,
eh? És molt bonica. Carni i Barcelona, fantàstic. Va, escolta'm, anem a la pregunta perquè no ens donarà temps. Com ens agrada aquí el Freqüència Madurada, anem als inicis de les carreres d'aquestes estrelles, com ara a Rafaela Carrà, i la italiana va començar anunciant coses d'una mica de perfil una mica més baix i fent calendaris, d'acord? I avui us preguntem precisament el calendari de quin producte, en aquest cas, de quin mitjà de transport doncs va aparèixer per primera vegada la Rafaela Carrà. Us demanem la marca, d'acord?
La marca del vehicle.
La marca del vehicle, sí? Va, aquesta és la segona pista.
vacaciones.
Vacaciones en Roma és Audrey Hepburn. Que sembla que no dominava gaire bé aquest vehicle i reia molt.
El Gregory Peck al darrere.
Exacte, i aquell somriure nerviós, eh? D'estar a punt de caure i tenir disgust. Va, si des de casa ja sabeu de quin vehicle es tracta, 663-99-30-62 o correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Vinga, doncs estarem molt pendents al final del programa. Ara temps de notícies de Radio Estel i després tornem amb la recta final del programa. Fins ara.